Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Molt bon dia de Confinament Catalunya, molt bon dia també a Andorra d'aquest dimarts 14 de març del 2020. Avui és dia de Sant Telm i això és a primera hora. Déu-n'hi-do, un mes... Ara sí, estàs a primera hora, a Ràdio Estel, i un mes i un dia. El confinament era imprescindible per frenar els contagis. Entre altres coses, perquè hi ha molts malalts asimptomàtics que no saben que tenen el virus, però que el poden transmetre. I a falta de testos, calia reduir l'anomenat nombre bàsic de reproducció, o el que es coneix també com el RO, la mitjana de nous casos que genera una persona infectada durant el període de contagi. Mira, quan està per sota de l'1, l'expansió es frena. A Catalunya, l'índex havia arribat a estar al voltant de 8. L'última setmana havia baixat per sota d'1. Es calcula que ara estem a 0,84. I a partir d'avui, quina serà aquesta xifra? Comptant que milers de persones tornen als seus llocs de feina. Tenim els mitjans necessaris de protecció per frenar els contagis? Tots sabem la resposta. I el govern de Pedro Sánchez també la sap. Crec que el govern espanyol té un problema de comunicació. Més enllà d'informar i calmar la ciutadania, el que fa és crear més confusió i incertesa. Per cert, tu ja saps si has d'anar a treballar avui? Bé, espero que sí. Tot i que aquests dies de confusió, ahir era dilluns de Pasqua, la Mare de Déu de l'Alegria, el dia de la mona. En recordava Jaume Aymar, a catalunyacristiana.cat, que hi ha diverses explicacions de l'origen del nom mona. Una d'elles diu que mona, en àrab antic, vol dir regal, o provisió de la boca. No sé si aquest any t'haurà arribat la mona o no, o si has pogut fer arribar aquest regal tan especial al teu fillol o fillola. El que tenim clar és que per nosaltres el millor regal que ens pots fer aquests dies és saber que tu estàs bé. Cuida't i protegeix-te.
A primera hora, amb Mercè Raga.
Vinga, després d'aquest speech, dos minuts que passen de les 8 del matí. Molt bon dia a tothom. Avui el primer pensament del dia ens el porta Jordi López Camps, membre de Cristianisme i Justícia i també d'Òmnium Cultural i exdirector general d'Afers Religiosos de la Generalitat.
La resurrecció del Crist ens ha omplert d'esperança al saber que la mort no és la resposta última de l'existència humana. El ressuscitat ens mostra que l'amor sense límits venç tota mort, per més absurda que ens sembli. El camí pasqual d'aquest any ha estat, però, i encara ho és, ple d'un sofriment insuportable. Moltes persones han viscut aquests dies des de la perplexitat i la impotència de veure la mort solitària d'éssers estimats. En ells s'ha encarnat el dolor de la Mare de Jesús al peu de la creu el Divendres Sant. Hi ha molta gent patint per unes morts que no s'haurien d'haver produït. En aquestes setmanes, la vida de moltes persones ha canviat sobtadament. Uns per la mort d'éssers estimats, d'altres per la por als estralls de la futura crisi econòmica. Ens hem d'estimar molt per sortir de la millor manera d'aquesta crisi excepcional. Hem de tenir-nos cura els uns dels altres en les coses petites i practicar imaginativament la justícia social per evitar que aquesta crisi sigui l'exclusió social de moltes persones. Necessitem el foc nou pasqual per aprendre a viure menys perquè tothom pugui viure dignament. Haurem de ser profundament generosos, com ho són aquests dies els treballadors que procuren per la nostra salut i benestar. Estem cridats a proclamar que l'amor guanya sempre la partida a la mort.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs sí, et farem cas, Jordi López Camps. L'amor sempre per sobre de tot. Salutacions, doncs, de qui fa possible aquest programa, la producció en Ferran Capdevila des dels estudis de Ràdio Estel. Des de casa hi tenim el David García, la redacció, l'Ignasi Miranda, el Rafa Sanahuja i la Berta Sacanell. A la selecció musical, per posar-nos aquestes notes d'alegria, la Maria Sierra Rodríguez. A les tecles del Saúl, Toni Huguet. Toni, preparat? Somriure a punt. Vinga. I a la codirecció, Joan Trias. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
I Joan Carià, quan ens tornem a veure no et reconeixeré, eh? Ho tens clar, això?
Tenim clar moltes de les persones encara que hem de fer torns per treballar com podem. Sí,
sí. Sí. Per cert, ara ens comentes la recepta del dia, però també saludem a l'Àngel Riber, que cada dia és la primera que diu bon dia, eh? I això
I
li hem d'agrair moltíssim. Vinga, va, doncs ara sí, explica'ns qui és el protagonista del dia, Joan.
Doncs mira, els treballadors i les treballadores de feines no essencials que, tot i el confinament, avui tornen a la feina.
I si treus el cap per la finestra, Joan?
Doncs a Barcelona hi trobarem 14 graus, a Lleida 9, a Girona 11 graus, a Tarragona 13 i a Andorra 6 graus.
I avui de què parlarem durant el programa?
Doncs mira, hi va fer un mes que el govern espanyol va declarar l'estat d'alarma. En principi, havia de durar 15 dies, però s'ha prolongat ja dues vegades pel mateix període. Està sent clar el govern espanyol? En parlarem de tot plegat amb el politòleg Xavier Torrents. A partir de les 9 del matí volem parlar d'Europa. I per això conversarem amb Teresa Carreras, periodista, corresponsal del Setmanari El Siglo a Catalunya, membre de la Independent, membre de l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya, també. Com actua Europa davant la crisi sanitària i l'economia que ve? I fins i tot el papa Francesc va llançar un missatge a la vella Europa. Solidaritat. En parlarem d'aquí una estona, aquí a aquesta primera hora. També parlarem amb Àngel Miret, que ens portarà una setmana més un nou món sense fronteres. Amb ell repassarem les notícies socials més destacades de la darrera setmana. I coneixedors, que de ben segur no ha estat el mateix celebrar la festa de la Mona sense la família, el Gremi de Pastisseria de Barcelona proposa la trobada més festiva i familiar pel proper 1 de juny, la segona Pasqua. En parlarem amb Olivier Fernández, gerent del Gremi de Pastissers de Barcelona. Aprofitarem i li preguntarem com ha anat, tot i el confinament, les vendes de les mones d'aquest any amb les alternatives que s'han repescat els pastissers per fer arribar la mona a casa del fillol. I també un dia més farem un vol pels bisbats de Catalunya per saber com estan vivint el confinament. Avui anirem cap al bisbat de Girona, gràcies a la veu de Xavier Roca, delegat de mitjans de comunicació del bisbat gironí. Ignasi Miranda, que ens farà la seva crònica diària sobre les novetats de la Ciutat del Vaticà. Berta Sacanella ens recordarà totes les activitats que pots fer sense sortir de casa. I finalment, Rafa Sanahuja. Aquesta setmana el tindrem al capdavant de SOS Ràdio Estel, l'espai de preguntes, respostes i suggeriments per passar un bon confinament.
Déu-n'hi-do, Joan. El Toni Huguet es bufagava ja. Diu, vols dir que us donarà temps? Sí, home, sí, 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 sí. Per cert, SOS Ràdio Estel, si teniu alguna pregunta, algun suggeriment, no saps com sortir a fer la compra des de casa teva, ens la pots fer arribar, aquestes preguntes, escrivint-nos a oients@radioestel.cat. I, Joan, quan et connectis a la xarxa, de què es parlarà?
Doncs es parlarà de que avui és el segon dia de tornada a la feina per la majoria de l'estat espanyol i primer dia a Catalunya, amb repartiment, això sí, de mascaretes per part del govern. Una situació que ha tornat a confrontar Moncloa i Generalitat per la política de confinament. I dels números a la baixa pel que fa a contagiats i a defuncions a causa del Covid-19 quan fa un mes de l'estat d'alarma, com dèiem, i que segueix pujant el nombre de casos als Estats Units, i tot fa preveure números catastròfics davant d'un Donald Trump, això sí, molt polèmic.
I avui, el dia sona? Doncs mira, avui el dia sona a Miquel Abres, amb aquesta cançó. Ja ens ho avançava Jordi López Camps. Sempre guanya l'amor. Fixa't, tu, que potser ahir no vas poder menjar la mona amb el teu fillol, però al juny ho podrem fer. Estic segura. Per aquest motiu, el cantant de la Bisbal de l'Empordà, Miquel Abres, ha donat suport a la iniciativa del Gremi de Pastissers de Barcelona per la campanya de Pasqua del proper mes de juny. Una vegada més, les situacions excepcionals com les que estem vivint fan aflorar el cantó més solidari i humà de tots i totes nosaltres. D'aquí una estona us donem més detalls d'aquesta iniciativa, però ara de moment ja em callo i ens quedem amb aquest punt dolç que ens ha deixat la Mona i Miquel Abres.
Que cremen el bosc en una selva verge al mig d'un huracà. Ens partirem el cor, esquinçarem les vestidures, ens farem millor retents. Deixarem de parlar durant una setmana, però sempre guanya.
Thank you.
marge, lluitant per la seva llibertat. L'amor és tan fort com la por de no trobar-me feliç al teu costat. Sonàmbul de solitud. Ens partirem el cor, esquinçarem les vestidures, ens farem mil i un retrets. Deixarem de parlar durant una setmana, però sempre guanya l'amor. Sempre guanya. Sempre guanya. Ens partirem el cor, esquinçarem les vestidures, ens farem viure bé. Sempre guanya. Deixarem de parlar durant una setmana, però sempre, sempre guanya.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
12 minuts que passen de les 8 del matí, moment d'engegar la maquinària informativa amb Joan Trias, dimarts de tornada a la feina per moltes persones, això sí, amb un operatiu especial. Joan.
Doncs sí, Mercè, 1,7 milions de mascaretes enviades pel govern espanyol es repartiran aquest dimarts. Uns 500 voluntaris de Protecció Civil i la Creu Roja, acompanyats d'efectius policials, s'encarreguen ja a hores d'ara de donar-les entre les 6 del matí i les 12 del migdia. I ho faran en més de 100 punts dels accessos de transport públic, allà on es preveu més afluència d'usuaris. Les mascaretes seran només per qui hagi d'anar a treballar en metro, autobús o tren. Ho explicava ahir el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, a TV3.
Podem trobar-nos que en el transport públic hi hagi alguna aglomeració. Per això serà molt important que la gent vagi protegida. Es reparteixen aquestes mascaretes, però a més també, si la gent doncs, pot portar de casa seva guants o el seu propi gel, doncs que ho facin. Hem de posar-hi tot el seny que, en aquest cas, l'Estat no ha posat, facilitant aquest desconfinament que nosaltres haguéssim volgut molt més gradual.
Protecció Civil, però, admet que han hagut de dissenyar l'operació a contrarellotge.
En una situació d'emergència com la que estem vivint...
Sí, Joan, t'escoltem.
Ara ho escoltàvem, critica que l'Estat no els hagi donat instruccions precises. Això sí, els han obligat, diuen, a improvisar molts detalls del repartiment. Ara sí, escoltem Isabel Ferrer, directora general de Protecció Civil.
En una situació d'emergència com la que estem vivint, tan complicada i des de fa tant de temps i que encara ens queda per endavant, fer una improvisació d'aquest estil el que fa és encara tensionar més els sistemes. Nosaltres hem treballat contra rellotge per preparar en menys de 48 hores un operatiu que sigui el més equitatiu possible, el més just possible i que arribi a la màxima població possible.
Doncs recordem-ho, es repartiran aquest 1.714.000 mascaretes als municipis de més de 30.000 habitants en àmbits del transport, estacions de tren, autobús i metro, on hi hagi connexions entre diferents sistemes o transbordaments, i seran mascaretes d'un sol ús. Unes mascaretes que també han creat conflicte entre governs per la polèmica de la dada de mascaretes a la que hi feia referència el conseller d'Interior, Miquel Buch.
I ara bé, qui pot tornar a la feina avui segons el govern de l'Estat espanyol?
Doncs tothom que pel seu tipus de feina no pugui fer teletreball i la seva tasca hagi de ser presencial. Recordem també, avui torna a la feina sobretot el sector de la indústria i la construcció. Meritxell Budó, consellera de Presidència i portaveu del govern.
Ahir es va acordar, conjuntament amb les patronals i els sindicats i el govern, un pacte de mesures de seguretat i de protecció per a les treballadores i els treballadors. Cap centre de treball que no pugui garantir aquestes condicions no ha d'obrir. El president Torra ha donat instruccions a tots els responsables del govern per tal de que s'actuï amb la màxima diligència per a defensar les treballadores i els treballadors d'aquest país.
Això sí, com deia Budó, la protecció dels treballadors ha d'estar garantida i és que l'empresa ha de posar a l'abast totes aquelles mesures de protecció necessària per la gent que torna avui als seus llocs de treball, és a dir, posar a la disposició guants, mascaretes, epis, si cal, gel hidroalcohòlic, assegurar que la distància mínima de 1,5 metres es manté entre treballadors i desinfectar almenys un cop al dia, com a mínim, totes aquelles zones comunes de l'empresa. Camil Ros, secretari general d'UGT Catalunya, explica que tots aquests drets s'han d'estar garantits.
És imprescindible que hi hagin les mesures de seguretat necessàries i els EPIs suficients perquè puguem desenvolupar la nostra feina amb total garanties de salut. En cas de dubte, no hi ha dubtes. Si no es garanteixen les mesures necessàries de seguretat i d'EPIs, l'activitat econòmica no es pot produir.
En tot plegat, Catalunya registra la xifra més baixa de nous casos de coronavirus des del 15 de març.
En les darreres hores, la xifra de nous contagis de coronavirus a Catalunya és de 471, la més baixa registrada des del 15 de març, fa pràcticament un mes. En total, des de l'inici de la pandèmia, hi ha hagut 35.197 casos de Covid-19. Pel que fa a les víctimes mortals, en les últimes 24 hores hi ha hagut 128 defuncions, un repunt respecte a les d'aquest diumenge i la xifra més alta dels últims 6 dies. Aquest diumenge, però, a Catalunya hi va haver 96 morts i 699 contagis de Covid-19, la segona millor dada des del 24 de març. La dada més positiva des que va començar el brot de coronavirus és que s'han comptabilitzat 15.967 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb aquest Covid-19, 365 de les quals en les últimes 24 hores.
I pel que fa al conjunt de l'estat espanyol, també baixen de forma significativa els casos que s'acosten a dades de 20 de març, Joan.
Després de 30 dies de confinament, Espanya comença la cinquena setmana de l'estat d'alarma, arribant a una xifra rècord a la baixa de nous contagis. Els nous contagis havien anat baixant cada dia des de dimecres passat, amb un lleuger repunt dissabte, i aquest dilluns han estat menys de 4.000 per primera vegada des del 20 de març, quan la tendència era clarament a l'alta. El nombre de persones que han superat la malaltia també creix i les altes ja superen el 38% dels casos comptabilitzats. En total, se sap que fins a 64.727 persones s'han curat del Covid-19. Pel que fa a les defuncions, hi ha hagut 517 morts en un sol dia, la segona millor xifra des del pic de 950 assolit el 2 d'abril i molt semblant a la de fa 3 setmanes. Tot i aquestes dades que, segons el govern espanyol, senyalarien que ja s'ha passat el pic de la pandèmia, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, parlava ahir en roda de premsa de cautela.
Nosotros no estamos en condiciones hoy de dar ninguna fecha. Estamos en condiciones de afirmar efectivamente que estamos en la segunda etapa, en doblegar la curva. Los datos nos van indicando esto. Vamos a ser muy cautelosos y muy prudentes en esto. Vamos analizando día a día cómo evoluciona la enfermedad. Vamos a actuar con mucha cautela y con mucha prudencia, siempre en base a evidencias científicas, las que podamos tener.
8 i 18 minuts, i a tot això, qui viu l'ansietat, la por, l'insomni i el dol, que són alguns dels sentiments que s'han de saber gestionar i que han aparegut de forma més habitual pel coronavirus? Doncs el Departament de Salut, Joan, ja ha activat un web de gestió emocional.
Doncs sí, ha posat en marxa una aplicació per gestionar l'angoixa i la por causades entre els ciutadans per la pandèmia d'aquest Covid-19. Es tracta de la web Gestió emocional. Els usuaris han de respondre un qüestionari i després els atén un equip format per un centenar de psicòlegs. L'objectiu és resoldre els casos lleus amb atenció telefònica i derivar a l'atenció primària els més greus. El web abordarà la situació de fins a alguns dels 7 símptomes diferents causats pel confinament amb continguts desenvolupats pel Servei de Psiquiatria de l'Hospital Vall d'Hebron.
I el que també reprèn aquest dimarts és el curs escolar a distància.
El conseller d'Educació, Josep Bargalló, però s'ha mostrat esperançat i convençut de poder acabar el curs de manera presencial amb la reobertura de les escoles abans de Sant Joan. Ho explica tot plegat en una entrevista a Ràdio 4, on el conseller ha fet èmfasi en que faran cas sempre de les autoritats sanitàries i que si l'evolució del coronavirus continua sent positiva, s'hauria de poder obrir les escoles abans de final de curs de manera progressiva. Això sí, en tot cas, Bargalló prioritza a partir d'aquest dimarts, quan està prevista la represa del curs escolar a distància, que els alumnes no perdin el contacte amb els mestres i professors i que mantinguin els hàbits. Ha assegurat que en cap cas es pretén que facin tot el temari.
I atenció a aquesta notícia, perquè una dona va ser assassinada a casa seva la matinada de dissabte i el suposat agressor és el seu marit, que per cert ja ha estat detingut.
Dos fonts de la delegació del govern espanyol a Castella i Lleó han informat que la dona de 56 anys ha estat trobada morta al carrer quan passaven 5 minuts d'un quart de 3 de la matinada. El marit l'hauria llançat al buit des de l'habitatge on vivien, situat en un tercer pis. Aquest és el tercer crim masclista des que va començar l'estat d'alarma i el que fa 19 d'aquest 2020. L'ONU ha alertat aquesta setmana passada a través d'un informe fet públic que la situació generada pel Covid-19 intensifica la desigualtat de la dona. Recordem, això sí, que el telèfon d'atenció a la dona per casos de violència masclista és el 900-900-120.
I, Joan, fem breument una mirada internacional als Estats Units, que han superat els 20.000 morts per coronavirus aquest dissabte, prenent a Itàlia el primer lloc a la llista de mortalitat del món, i també els bombers d'Ucraïna, que fa més d'una setmana que lluiten contra un gran incendi que crema a prop de la central nuclear de Txernòbil, ara desmantellada.
Doncs sí, pel que fa als Estats Units, ja tenen més de 500.000 de casos positius registrats, mentre que els curats de la malaltia no arriben als 30.000, i el que deies de Txernòbil, més de 400 bombers ucraïnesos continuen lluitant contra un gran incendi forestal incontrolat, de moment, al voltant de la zona d'explosió de la central de Txernòbil.
I en plena religiosa, recordem que s'està preparant un acte interreligiós a Catalunya per acomiadar les víctimes creients.
El govern català valora l'organització d'un homenatge de record a totes les persones que han perdut la vida a causa d'aquesta pandèmia. Ho explicava en roda de premsa del govern aquest dijous sant la portaveu de l'executiu català, Meritxell Budó, en resposta a una pregunta de Radio Estel.
Doncs sí, la veritat és que s'està valorant de quina manera, quin tipus d'actes podem fer per tal de fer un recordatori a totes aquelles persones doncs, que aquests dies doncs, han perdut la vida doncs, a causa d'aquesta malaltia. Recordem que la setmana passada vàrem anunciar que també el president Torra s'havia reunit amb tots els líders de les diferents confessions del país i, per tant, doncs, s'està treballant de quina manera podem recollir aquest sentit i traslladar doncs, com a país aquesta mostra de condol i de respecte i de record a totes aquelles persones doncs, que aquests dies, malauradament, han perdut la vida a causa d'aquesta pandèmia.
En aquest context, i segons ha pogut saber Ràdio Estel, Quim Torra s'ha reunit amb els líders de les diferents confessions del país perquè hi hagi un acte ecumènic i interreligiós en record de totes les persones que han traspassat a causa del coronavirus. Des de l'arquebisbat de Barcelona es creu que una celebració comunitària podria ajudar els familiars dels difunts a treballar el dol. Bona part de les famílies, en molts casos, no han pogut acomiadar-se dels seus difunts.
I un apunt d'esports, un titular que us donem, que el Barça ha remodelat la seva junta directiva sense cap incorporació i demandarà Emili Russo. Ara sí que 8:22, anem cap a l'àrea de serveis. Sapiguem l'estat del temps per les properes hores i els propers dies, que ens porta tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la jornada d'avui amb un cel amb moltes més clarianes que no pas ahir, tot i que aquesta matinada encara ha plogut una mica a punts de les comarques de Girona i fa una mica també plovia a punts de la comarca de la Noguera, cap al Pla de Lleida. Per tant, doncs, les precipitacions comencen ja a marxar i, per tant, avui cada vegada més clarianes. Parlem d'un dia variable perquè els núvols no acabaran de desaparèixer, ni molt menys. I, com dèiem, encara pot haver-hi algun ruixat, algun plugim feble. Aquest matí, sobretot a punts de la costa, tot i que també hi haurà clarianes, i també de cara a la tarda pot aparèixer algun ruixat a punts a les comarques del nord de Barcelona i interior de Girona, però seran fenòmens puntuals i aïllats. Avui ja, com que farà una mica més de sol, pujaran les màximes. Avui valors al centre del dia entre els 17 i els 20-21 graus a bona part de Catalunya. Demà es mantindrà la nuvolositat variable i de cara a dimecres pot tornar a augmentar una mica més. Però vaja, avui ja últimes precipitacions i cada vegada més clarianes, la qual cosa, com dèiem, permetrà que pugin les temperatures.
Molt bon dia, gràcies, Jordi Miralles. Avui el Joan per això el tenim a casa, però de ben segur que li ha arribat aquest bon dia. Haurà de saber ara també l'estat de la xarxa viària dins del RAC. Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia, doncs de moment parlem d'un matí tranquil i sense incidències a les carreteres en el retorn parcial a la feina de part de la població. També ens fixem, però, en la Setmana Santa ja superada, ens deixa les següents xifres que denoten una gran disminució pel que fa al volum del trànsit en comparació al retorn, podríem dir, habitual per aquestes dates. Concretament, ahir van tornar a l'àrea metropolitana de Barcelona uns 40.000 vehicles, el que representa un 91,6% menys dels que van arribar durant la Setmana Santa de 2019. I recordem també que pel que fa a les restriccions per carreteres mantenen els controls fronterers a entrada al país en motiu de l'estat d'alarma. Seguint l'actualitat des de casa, això és tot del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. I en hora punta, us recordem avui que circularan el 75% dels convois de metro de Barcelona. Hora de saber si hi ha incidències o no a la xarxa de transport públic. Des de Transmet, Rosa Avís, bon dia.
Bon dia. Malgrat que encara es mantenen temporalment suprimits serveis i línies, a partir d'avui es reajusta l'oferta de transport, incrementant-se en hora punta. A metro, per exemple, des d'avui es posen en circulació el 60% dels trens, amb pics de fins al 75% en les franges i línies de més demanda. A Rodalies de Catalunya es donen 63% de servei en hora punta, a ferrocarrils de la Generalitat i Tram el 60% i autobusos de TMB el 50%. Per a més detalls, podeu consultar els canals digitals d'informació dels diferents operadors. Protecció Civil i Creu Roja distribueixen mascaretes. Recordeu que només us heu de desplaçar de forma indispensable o per complir en serveis essencials. Pel que fa a la situació del transport públic, ara mateix circula sense incidències destacables per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons indiquen metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des de Transmet. Bon dia.
A primera hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Sou dels qui teniu terrasseta o pati a casa? O potser un balcó amb plantetes? Doncs us interessa, i molt, el que us explicaré avui.
L'aigua i la natura.
Si a més a més en aquest racó de la casa hi toca el sol, passarà que si regueu les plantes de dia, l'aigua s'evapora ràpidament i no en traureu profit. Per tant, primera conclusió, millor regar de nit. A més, si ho feu així, evitareu que els rajos del sol afectin les fulles, ja que les gotes d'aigua poden actuar com a lupes i cremar-les. També caldrà tenir en compte que és preferible regar de manera abundant i molt espaiada en lloc de fer-ho en petites dosis. I una última cosa, si posem un plat sota el test, l'aigua que sobra no la malgastarem i mantindrà la planta més humida. Doncs sabent tot això, ara a regar i a cuidar les plantes. I feu-ho amb alegria i amb música, que diuen alguns que així creixen més fortes i contentes.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Això vindria a ser una promoció d'un programa que es diu Cinquenters. S'emet aquí, a Ràdio Estel, cada matí, de 10 a 11. I parlem de la vida. Ens escolteu?
Aquest és un missatge dels doctors Magda Campins, Bonaventura Clotet, Oriol Mitjà i Antoni Trilla a tota la població.
Sisplau, protegeix i protegeix-nos.
Per la teva salut, per la de tots,
per la teva vida i per la dels altres.
Sisplau, queda't a casa.
Queda't a casa.
Queda't a casa.
Queda't a casa.
Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Durant aquestes setmanes extraordinàries de confinament a casa, Ràdio Estel, en acte de servei, us oferirà en directe cada dia de dilluns a dissabte la missa des de la Catedral de Barcelona. Podreu escoltar-la just després de les vespres de Montserrat, aproximadament a 1:15 del vespre. Recorda, de dilluns a dissabte, després de les vespres, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona.
Ràdio Estel.
Dos quarts de nou del matí, estan escoltant el programa Primera Hora de Ràdio Estel en directe. Marxem ara mateix, marxem fora de Barcelona. Anem a tocar la porta a casa de Joan Trias. Joan.
Ara, anem cap a Torrelles de Llobregat.
Ara, dic, no sé si puc dir-ho. Joan, què diu la premsa avui? Quines són les principals portades?
Doncs mireu, avui he anat acompanyat al quios de Rafa Sanahuja i m'ha explicat que el País diu que els ERTO, per 3,5 milions de treballadors, desborden el sistema públic. El col·lapse de les oficines d'ocupació impedeix a milers d'afectats cobrar la prestació i afegeixen que Treball i les comunitats multipliquen els recursos per accelerar aquests tràmits. A més, també podem llegir que França relaxarà a partir de l'11 de maig el confinament. Pel que fa a La Vanguardia, diu que el retorn parcial a la feina arriba entre dubtes i retrets polítics. A més, també destaca que el Partit Popular i la COE accedeixen a debatre amb el govern un gran pacte d'estat i que el president Sánchez té previst iniciar aquesta setmana el diàleg per arribar a un acord per la reconstrucció. El Periódico de Catalunya ens avisa que el govern accepta a contracor la volta a la feina amb mesures pròpies. Destaca que el Treball custodiarà el compliment de les restriccions amb els 160 inspectors de la Generalitat. I a més podem llegir que la pederàstia es dispara a la xarxa durant el confinament. El diari Ara, 1 milió de catalans tornen avui a la feina. Les patronals avalen la jornada a la feina de les activitats no essencials i el govern la rebutja. A més, també destacant que el govern demana a les empreses que no obrin si no poden garantir la seguretat. Pel que fa al Punt Avui, ens explica que més transport i precaució per tornar a l'activitat a contracor. El govern demana a les empreses que no obrin si no poden garantir la seguretat dels treballadors en aquesta situació imposada. Diuen que el govern, a més, estableix controls d'accés a més convois, repartiments de mascaretes i apel·la a la responsabilitat. I també destaca que Pedro Sánchez no té amb qui reviure el 77. I finalment, pel que fa al periòdic d'Andorra, pla per retallar l'administració. Expliquen que la ministra de Funció Pública, Judit Pallarès, es reuneix amb el sindicat i els demana col·laboració per estalviar dins l'administració. I una altra notícia destacada en portada és que el PS demana rebaixar fins al 40% els preus de llum.
I pel que fa als diaris digitals, més locals.
Primer de tot, anem cap al diari Més. 4 morts i 38 nous casos de coronavirus a Tarragona. La xifra de difunts s'eleva a 143 i la de contagiats a 1.512. A més, també podem llegir que visitants de segona residència travessen les barreres a la Costa Daurada. Al Segre, el material de protecció a Lleida a les plantilles costa 20 milions mensuals i afegeix que bona part de les empreses reprenen avui l'activitat després del permís retribuït forçós. I el diari de Girona ens explica incertesa i crítiques de manca de protecció en la tornada a la feina. Expliquen també que la COE alerta que la majoria d'empreses no disposen d'equips de seguretat per als seus empleats i que les policies reparteixen mascaretes a les principals estacions de transport públic. També destaquen en la portada que la construcció reprèn el 78% de les obres amb el focus posat en la prevenció del contagi.
I pel que fa als mitjans religiosos, Joan?
Els nostres germans de Catalunya cristianes expliquen que el silenci del papa, font d'acollida a l'esperança des del dolor, ens parlen que en un insòlid viacrucis de divendres sant al Vaticà amb la plaça de Sant Pere Buida, Francesc observa la llum que es pot trobar a la presó. També s'explica que ha estat la primera vegada que durant el pontificat de Francesc aquest viacrucis no es fa al Coliseu de Roma i destaca que al centre de les meditacions han estat presents el dolor i l'esperança de moltes persones invisibles que no es resignen al mal. Els reclusos de la presó de Pàdua, Due Palazzi, es despullaven metafòricament davant del Senyor, que ho sap i ho sap tot d'ells. Ens ho explicaven i ho podeu llegir a www.catalunyacristiana.cat. Anem cap a flama.info. Ens explica que la Catedral de Barcelona posa en marxa la iniciativa Encén la teva espelma, una iniciativa que permetrà als fidels adquirir una espelma que el matí següent serà encesa pels treballadors del seu episcopat. Religió Digital també ens explica que, tot i que hi ha hagut pacients ingressats que ho han sol·licitat, el Consell Evangèlic de Madrid denuncia que IFEMA bloqueja l'assistència religiosa evangèlica. Diu que la capellania catòlica
que funciona amb normalitat des de l'obertura de l'hospital. L'Evangèlica, en canvi, no es permet, denuncia el SEM. La Comunitat de Madrid no ha respost als requeriments del Consell Evangèlic de Madrid. I, finalment, a l'ETEIA continuen amb les seves guies per seguir i viure tot aquest temps especial de litúrgia a casa. La setmana passada ho feien amb cada dia de la Setmana Santa i avui la trobem respecte a aquest dimarts de Pasqua.
Gràcies, Joan. 5 minuts que passen de 9:15 en punt. Comentari d'actualitat.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
Vinga, temps de reflexió, temps d'anàlisi. La setmana passada el politòleg Xavier Torrents ens va avançar les 10 claus polítiques per entendre la crisi del coronavirus. Una setmana vista, ens tornem a parlar amb ell, després que el govern espanyol ha aprovat el retorn parcial a la feina, entre dubtes i retrets polítics. Després d'aquesta setmana, molt bon dia, professor Torrents.
Bon dia, Mercè.
Quantes coses passen. Ai, Déu meu, primer de tot, m'agradaria conèixer la seva valoració. Primer de tot, si està bé, professor.
Sí, sí, jo crec que tots els que estem així parlant i bueno, evidentment estem bé, però patint o per familiars, doncs per que són gent, els pares, per exemple, són gent gran, o per amics que, o amigues, diguem-ne, que han vist morir, bueno, millor dit, no han vist morir, han sí. sabut que han mort per familiars seus, i el dol serà llarg. Per tant, això, òbviament, ens fa patir a tots plegats.
Fa patir moltíssim, i ara, res, un minut deixem de parlar de política, però justament quan li feia aquesta pregunta al professor Torrents, experts diuen això, no?, que treballadors socials, que quan tu fas una trucada a una persona doncs, que fa molt que no veus, en aquest temps de confinament, la primera pregunta que li fas és com estàs? L'altra persona respon bé, si és que està bé, com dèiem, però que després, al cap d'una estona de la xerrada comencen a sortir totes aquestes angoixes i ansietats, no?, i pors, que d'un primer impacte doncs la gent diu, estic bé, però després ja van començant a sortir, no?, tots aquests...
Sí, jo mire, si vol que explica... És una anècdota, però acaba sent molt simptomàtic del que està passant en molts hospitals. Doncs bé, allí doncs, vaig conèixer el cas d'això d'una persona que conec, que la seva mare és infermera en un hospital molt reconegut de Catalunya, i bé, aquesta infermera ja ha demanat que quan acabi tot això vol sí o sí ajuda psicològica, perquè el que s'està vivint i patint dins els hospitals és més greu del que surt en els mitjans de comunicació, per entendre.
Vinga, professor, doncs anem a parlar ara de com estem vivint políticament aquesta crisi del coronavirus. Primera pregunta que li volia fer era com valorava vostè doncs, aquesta reactivació avui de l'activitat no essencial a Catalunya. Ahir va començar tot l'estat espanyol i avui en aquelles comunitats doncs, que hi era festa. Vostè hagués posat fi a la hibernació econòmica?
Miri, jo el que hagués fet és el que... avui fixem-nos que és dilluns... dimarts. Sempre parlem dilluns, ara de Pasqua. Avui és dimarts 14 d'abril.
Sí.
Recordem que va ser el 14 de març quan es va decretar l'estat d'alarma. Però aquell dilluns, jo vaig parlar a Ràdio Estel, que era el dia 16 de març, per tant, gairebé és un mes després, i va ser el dia que jo vaig dir la mesura principal, la que ja estem arribant tard, això era el 16 de març, era que s'han de fer test, paraules textuals que a la tarda, d'aquella tarda, aquell dilluns 16 de març, va dir el director general de l'OMS. Per cert, avui també ha anunciat el director general de l'OMS que donarà, diguem-ne, i farà públiques mesures importants per anar sortint del confinament a aquells països que ho facin. Però jo l'asseguro que aquesta tarda, vostè o el Joan Trias o qui parli demà aquí a Ràdio Estel ja ho dirà, ja veuran com una de les mesures essencials dirà que s'han de fer tests massius. Doncs bé, ha passat un mes, que ho vam dir aquí a Ràdio Estel, i no han arribat aquests tests que suposadament, segons el govern de la Generalitat de Catalunya, arribarien a totes les farmàcies i, per tant, tots tindríem... bueno, en aquest cas no tens les mascaretes, una cosa més bàsica, inclús. No han arribat aquestes mascaretes a les farmàcies. Aquelles mascaretes que van anunciar el govern espanyol i que estarien tots els transports públics, doncs resulta ser que no estan per tots els transports públics. Estem parlant de mascaretes. Però més essencial que això és els tests. Una de les coses que no es reflexiona prou és que el confinament tan fort que s'ha fet a Espanya, perquè és veritat, no és tan fort a Portugal, per exemple, no és tan fort a Alemanya o a Noruega o a Corea del Sud, és tan fort perquè aquí va arribar tard, es va trigar en aplicar determinades mesures, i llavors l'única manera que es va tenir de frenar-ho de cop i volta, i òbviament això sí ha donat resultats, positius entre cometes, perquè en continuem morint persones i les morts, encara que sigui la d'una sola persona, és dolguda, però es va fer el confinament tan fort perquè no s'havia programat bé tota la qüestió. I és veritat que altres països com Alemanya o Dinamarca o Noruega no tampoc ho han programat superbé, però ho van programar. Només posaré faré una comparació. I dins d'un mateix país, per què a Califòrnia, a l'estat de Califòrnia als Estats Units, els morts són pocs sent un estat molt gran, perquè és un estat grandiós, molt més gran que l'estat espanyol, i en canvi a Nova York n'hi ha tants? Doncs la raó és que a Califòrnia van actuar molt més abans. És a dir, no van esperar a veure tota aquesta onada grandiosa de persones que s'anaven morint. I aquí la clau, torno a dir, i ho dic gairebé un mes després d'aquell 16 de març, i avui estem a 14 d'abril, els tests no s'estan fent tests. És que no es fan per no fer-los a tot el personal sanitari. No es fan a tot el personal sanitari. No s'han fet a les residències d'avis, a tots els avis i persones que hi treballen. Clar, si ni tan sols s'han fet els jocs, podríem dir, més sensibles al coronavirus, la resta de la població, o aquest macroestudi que volen fer, que també ho han anunciat els quatre vents, el macroestudi de 30.000 o més de 30.000 famílies, ara diuen que s'endarrereix un cop més. La societat, els ciutadans, els oients de Radio Estels, és normal que hi hagi certa angoixa, que ara m'han preguntat, hi hagi certa angúnia, perquè els polítics anuncien moltes coses que després no fan, i nosaltres veiem, tots confinats a casa nostra, que cada dia moren més de 500-600 persones. I això, òbviament, dol i dol molt.
Professor, també, nosaltres ho comentàvem avui a la portada, no? Aquesta manca de comunicació, o millor dit, no? Aquesta capacitat comunicativa una mica, doncs, que no passa l'aprovat, vostè és professor i vostè està acostumat, no?, a posar nota. Quina nota li posaria comunicativament parlant al govern espanyol i també al català? Està arribant bé el missatge? Perquè, avui a Catalunya milers de persones han tornat a la feina, però és que potser ahir milers de persones encara no sabien si havien d'anar a treballar o no.
Sí, miri, jo diria dues errades comunicatives molt fortes, i després potser n'afegeixo una tercera. Les dues són, primer, no comuniquis res que no podràs complir. És a dir, no estem en campanya electoral per fer promeses electorals que seran incomplides. És a dir, tu no pots dir que tindràs, des del govern de Catalunya, el dimarts a totes les farmàcies mascaretes per tothom i que no les tinguis. Tu no pots dir que acabaràs fent tests massius i després no els fas, govern espanyol. És a dir, no comuniquis res, absolutament res, que no podràs complir. Aquesta és la primera errada. I l'altra és que no es comuniquen coses que es podrien arribar a comunicar, però que no les comuniquen perquè no volen agafar un risc. M'explico. A França ja saben, si no m'equivoco amb la data, que el 14 de maig, per tant, ho està avançant, doncs allà hi haurà un canvi en el tema del confinament. És a dir, el president de la República Francesa s'ha arriscat a donar una data que potser haurà d'endarrerir. Però el que està segur és que no l'haurà d'avançar. Aquí no es fa. Aquí simplement cada 15 dies es diu que s'anirà endarrerint. No. A veure, una cosa és la qüestió jurídica, que tu no pots anar augmentant fins cada 15 dies, doncs, va prorrogant l'estat d'alarma. Això és una cosa, una qüestió més jurídica formal, això s'entén, però l'altra és que tu ja hauries d'estar dient, doncs, mirin, no s'obriran cap bar, per exemple, com a mínim, fins al 30 de juny. Doncs tu has de dir aquestes coses, perquè aquestes coses, com a molt t'equivocaràs, tirant curt, però no tirant llarg. I llavors aquestes coses no es comuniquen. Aquestes serien dues errades comunicatives fortes, però avui no som ni els professors, ni els mitjans, ni els periodistes, ni els mitjans de comunicació, potser la clau són els sanitaris, i en els sanitaris no se'ls comunica quan tindran de debò, diguem-ne, més llits, quan tindran més respiradors, quan tindran els tests, i aquesta és la comunicació essencial, que és la que hauríem d'estar fent, més enllà de les dues que ara he contestat per respondre a la seva pregunta.
La comunicació a vegades també és curiosa. Parlem una mica sobre la polèmica de les 1.714.000 mascaretes, que ha tingut resposta de la Moncloa, aquestes mascaretes que han arribat a Catalunya, després que el conseller Miquel Buch s'hagi queixat d'aquesta xifra, que segons ell no és casualitat. Des del govern espanyol li han reclamat que estigui a l'altura.
Bé, jo en aquest cas diria no fa mal qui vol, sinó qui pot. És a dir, els polítics són com les persones. Llavors, ara qualsevol oient de Radio Estel el que s'ha d'imaginar és què passa entre dos amics o inclús entre dos familiars que un li fa la guitza a l'altre, no? Per tant, jo no estic negant que s'hagi volgut fer la guitza. És a dir, jo no estic dient que no sigui casual, que no sigui... És a dir, que no és un atzar ni és casualitat que s'hagi triat aquesta xifra. Però, clar, si algú ha triat aquesta xifra per fer arribar aquestes mascaretes, per tant, no ha utilitzat un criteri de científic, no ha utilitzat un criteri estadístic de repartiment equitatiu de les mascaretes a nivell de l'estat espanyol i ha triat una xifra expressament per fer mal i per fer doldre, què passa quan un amic o un familiar, diguem-ne, s'enfada, s'emprenya i li vol fer la guitza a l'altre i el punxa per on més que li pot fer mal? L'altra, la millor resposta és o bé la indiferència, és a dir, simplement no haver dit res i, per tant, no portar les mitjans de comunicació, o la prestància, és a dir, respondre amb elegància. Però si tu, aquell amic que t'ha fet mal amb unes paraules gruixudes, li respons amb paraules gruixudes, o potser menys gruixudes, però no deixen de... Estàs entrant en el joc. Per tant, això el que està demostrant és que tenim polítics a un i altre cantó, al govern de Catalunya, alguns polítics, al govern d'Espanya, alguns altres polítics, que en hores negres, hores obscures de la humanitat, s'estan dedicant a fer politiqueria. I la politiqueria, ho sento molt, i això que jo soc professor de ciència política, jo la detesto, detesto la politiqueria. No m'agrada quan entren en diatribes de discurs polític que no comporten res. No ens ha d'importar les morts de 1714, ni els que han pogut fer la guitza amb aquesta xifra, ni els que han respost en aquesta fer la guitza. Ens han d'importar les morts i les vides del 2020.
Politòleg Xavier Torrents, moltes gràcies.
Gràcies i bon dia.
Cuidar-se. Gràcies, bon dia.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia.
I nosaltres que ens anem llançant en aquest dimarts 14 d'abril, 8:47, ara ho fem amb ells, l'Axen Bustó, llança't.
Sense una mà. Ets a primera hora, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. 25 anys amb tu. La legítima es la parte de nuestros bienes que la ley nos obliga a dejar a nuestros hijos. Pero si no hay relación familiar, puedes evitarla.
¿Cómo funciona la legítima? ¿Quién debe pagarla? ¿A quién hay que reclamarla? Si no conoces las respuestas, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096. Matins Rodons a Ràdio Estel. A les 8, posa el teu matí al dia amb La Primera Hora, amb Joan Trias i Mercè Raga. A les 10, Sergi Mas dirigeix i presenta Cinquenters. Reflexió, entreteniment i converses per saber més i gaudir més. I a les 11, Oh, Déu meu, amb Miquel Murga. Cada dia una llista top 10 per una vida millor. Els teus matins, rodons, amb Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Vuit i 52 minuts. Rafa Sanauja, que el tenim preparadíssim, perquè aquesta setmana el tindrem al capdavant de SOS Ràdio Estel, l'espai de preguntes, respostes i suggeriments per passar un bon confinament. Endavant, Rafa.
SOS Ràdio Estel. Dubtes, crides i requeriments des del confinament.
En SOS Ràdio Estel estem ben atents a tu, atents als teus dubtes, els que pugui originar-te la situació d'aquesta crisi sanitària, la crisi del coronavirus. Ara, més que mai, volem estar al servei de tots els oients i per aquest motiu fem una crida a totes aquelles persones que tingueu un dubte, una necessitat, que tingueu un requeriment, sigui el que sigui. L'equip de SOS Ràdio Estel ens posarem en marxa i buscarem aquelles entitats i associacions que us puguin ajudar i solucionar aquesta necessitat vostra. I què has de fer per posar-te en contacte amb nosaltres? Doncs molt senzill, escriure'ns un correu electrònic a oients@radioestel.cat, oients@radioestel.cat, i es deixeu el vostre nom, la vostra consulta, i molt ràpidament tractarem de buscar una resposta per a tu. També en aquest espai, ja ho sabeu, us volem parlar i presentar aquelles notícies que parlen de voluntariat, que reclamen voluntariat i que són això, ajuda desinteressada per a aquells que més ho necessiten. Notícies i iniciatives que en aquest temps treuen el millor de les persones per ajudar-nos els uns als altres. Notícies com, per exemple, la que hem llegit en diversos mitjans, i és que el govern d'Aragó repartirà 300 ordinadors i tabletes per garantir l'atenció educativa a distància. Potser ens oblidem que no tots els nens disposen d'un portàtil o un dispositiu per poder seguir amb la seva educació, per seguir connectat amb els seus companys i professors, ara que les escoles estan tancades, i que molts d'ells necessiten aquestes eines no per caprici, sinó per continuar educant-se ara que no poden anar a l'escola o a l'institut. Doncs bé, aquí a Catalunya també s'han posat en marxa iniciatives semblants per proveir d'ordinadors a les famílies que no disposin d'ells. Per exemple, la plataforma LabDu és una organització que treballa justament per això, per fer arribar ordinadors a països en subdesenvolupament, i aquests dies fan una crida per donacions de portàtils per a Catalunya, sobretot pensant en estudiants que els puguin necessitar. Si vols unir-te, si vols col·laborar, o també si tens aquesta necessitat concreta i els vols demanar ajuda, pots fer una ullada a la seva pàgina web, www.labdu.org, i allí trobaràs totes les dades necessàries per a les dues coses, tant si vols ajudar com si necessites ajuda. Recorda, www.labdu.org. I recorda que des de SOS Radio Estel et volem ajudar amb tot allò que estiguis buscant o necessitis en temps de confinament. Ja ho saps, escriu-nos a oients@radioestel.cat i recorda que a Radio Estel, ara més que mai, estem al teu costat.
Recorda que volem ajudar-te en tot allò que estiguis buscant o necessitis en temps de confinament. Escriu-nos a oients@radioestel.cat. Radio Estel, ara més que mai, al teu costat.
Doncs moltíssimes gràcies, Rafa, i una setmana més de confinament als Bisbats. Avui parlem amb Xavier Roca, delegat de Mitjans de Comunicació del Bisbat de Girona.
El confinament des dels Bisbats.
Hola, salutacions des del Bisbat de Girona. La crisi sanitària i el confinament pel coronavirus han portat a tothom i també a l'Església a posar en marxa diverses iniciatives digitals per seguir mantenint el contacte entre la gent. A la diòcesi de Girona, si bé la majoria de parròquies, moviments i grups mantenen des de fa temps els seus vincles a través de WhatsApp, el confinament ha acabat de potenciar-ho compartint documents de tota mena, vídeos, àudios i, sobretot, missatges d'esperança i optimisme tan necessaris en aquests moments d'angoixa i confusió per a tantes persones. D'altra banda, són diversos els capellans que s'han engrescat a obrir els seus canals a YouTube per emetre les celebracions litúrgiques en streaming o gravar-les per després enviar-les als seus feligresos. També és de destacar el seguiment que s'està fent des de les diferents catequesis parroquials i esplais. Les propostes van des de l'enviament periòdic de materials per anar treballant, com també la utilització de les xarxes socials, especialment Instagram, amb reptes, jocs i pregàries online, així com també el contacte a través de les aplicacions de videotrucada. Pel que fa a Càritas Diocesana, a banda dels serveis bàsics de repartiment d'aliments per a persones vulnerables, també s'han aprofitat les noves tecnologies per transformar alguns dels seus projectes, com és el cas de Padrinar un avi, que s'ha reconvertit en Apadrinar un avi 2.0. Els nois i noies participants, que dedicaven part del seu temps a visitar i acompanyar gent gran de diferents residències, han substituït les seves visites per videotrucades o fent-los arribar textos, fotos o vídeos. Dues mostres més d'iniciatives del confinament són la campanya Bisbat Girona des de casa, consistent en difondre cada dia a les xarxes socials vídeos on persones de parròquies d'arreu de la diòcesi expliquen breument com viuen els dies de confinament i de quina manera s'alimenten espiritualment. Finalment, destacar les videopíndoles de Quaresma, vídeos catequètics d'uns 15 minuts de durada que van a càrrec de diversos capellans joves de la diòcesi i que es publiquen al canal de YouTube del Bisbat. Trobareu la llista completa i actualitzada d'iniciatives a la pàgina www.bisbatgirona.cat.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel. El primer i tercer dimecres de cada mes, a la primera hora de Ràdio Estel, el món de les herències amb Bufetes Rojas. Posem al teu abast tota l'experiència de l'advocada Maria Elba Rojas, especialista en dret successori català. El primer i tercer dimecres de cada mes, el món de les herències a la primera hora de Ràdio Estel. Més informació a bufetesrojas.es. A causa de la crisi sanitària provocada pel coronavirus, no és possible distribuir el setmanari Catalunya Cristiana, però nosaltres continuem treballant per tu. Per això, ara el podràs llegir gratuïtament. Descarrega-te'l de forma gratuïta a catalunyacristiana.cat. Recorda, encara que no en siguis subscriptor, podràs accedir-hi igualment. I també el trobaràs a iquiosc.cat. Llegeix Catalunya Cristiana des de casa gratuïtament. En aquests moments de dificultat, més que mai, som comunitat.